Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La Casa Tauler tindrà nou projecte a partir de l'octubre. L'edifici, que havia estat la seu històrica de l'Aliança Francesa, acollirà un centre artístic adreçat a nens i joves amb necessitats educatives especials. L'objectiu és oferir-los un espai on desenvolupar les seves habilitats creatives i donar-los eines per ser més autònoms. Ana Fernández, una de les impulsores de l'Ateneu, com s'ha batejat la iniciativa, espera poder omplir un buit en l'oci i el lleure d'aquests infants.
Que no ho trobàvem i que nosaltres havíem detectat que era molt important. Que l'oci, el gaudi amb nanos amb dificultats és superimportant, sobretot per ells mateixos, eh?
Amb el nou projecte, la Casa Tauler, un immoble protegit situat al carrer Sant Joan, recupera l'activitat després del tancament de l'Aliança Francesa. L'edifici s'ha sotmès a un intens procés de reforma durant els últims 3 anys.
Titulars.
Altres notícies d'aquest dimarts 3 d'agost, els caps sabadellencs mantenen els horaris aquest estiu. A diferència d'altres anys, els ambulatoris continuaran atenent pacients en els seus horaris habituals. Òscar Hernández, adjunt a la direcció del Servei d'Atenció Primària al Vallès Occidental de l'Institut Català de la Salut, ha destacat quines són les prioritats ara mateix.
La cartera de serveis d'atenció primària és la mateixa que anys anteriors. Excepció de que, donat el context epidemiològic actual, s'ha de donar també resposta a tota aquella activitat vinculada a l'atenció del pacient Covid, així com a la vacunació.
També continua funcionant en les mateixes condicions el consultori mèdic del Poble Nou. L'ocupació a Sabadell recupera els nivells previs a la pandèmia. Tot plegat després que la ciutat hagi tancat el mes de juliol amb 862 aturats menys. Això fa que actualment hi hagi al voltant de 13.000 parats a Sabadell, un volum molt similar al del mes de març de l'any passat, tot just quan va esclatar la pandèmia. El conjunt del Vallès també ha baixat la desocupació en 3.875 persones. I en esports, doble alegria pels representants sabadellencs als Jocs Olímpics de Tòquio. Tant Aleix Gómez com Maica García i Judit Forcà lluitaran per les medalles a partir de dijous. Els hispanos d'handbol han eliminat Suècia per 33-34, mentre que la selecció femenina de waterpolo ha complert els pronòstics imposant-se per 11-7 a la Xina.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Moment d'obrir pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. A hores d'ara tenim el cel entre poc i mig ennuvolat per la presència d'alguns núvols prims, alguns de mitjans, que estan deixant aquest cel més aviat variable. Aquests núvols han d'anar creuant durant aquestes properes hores. De cara a la tarda s'obriran clarianes, però a la vegada creixeran nuvolades en zones de muntanya, tant de la zona del Pirineu i del Prepirineu com també en punts del prelitoral, i de forma local podran caure alguns ruixats, a més, acompanyats de tempesta. Pel que fa a la temperatura, a hores d'ara ja tenim una temperatura suau de 27, 28, 29 graus a punts costaners, i d'aquestes temperatures una miqueta més baixes cap a l'interior, però que han d'anar pujant durant aquestes properes hores. El dia acabarà amb la formació d'alguns núvols baixos, sobretot en punts costaners, però aquesta propera nit augmentaran els núvols mitjans i demà ens espera una jornada força inestable, sobretot cap a la meitat nord i est del territori, on s'esperen xàfecs locals que, a més, cauran amb certa intensitat. Des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís al respecte. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha retencions de fins a 9 quilòmetres a l'autovia A2 a l'altura de Bell-lloc d'Urgell en els dos sentits de la marxa a conseqüència d'unes obres. En canvi, ja s'ha normalitzat la situació a Caldes de Malavella. En aquest cas, un accident a l'autovia A2 a aquesta alçada de Caldes de Malavella ha obligat a tallar un carril en sentit sud durant una estona i això ha provocat retencions de fins a 3 quilòmetres. Per la resta de carreteres, tranquil·litat a aquesta hora, segons informa el seu web, el Servei Català del Trànsit. Passant 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La Casa Tauler acollirà un nou projecte a partir de l'octubre, 3 anys després del tancament de l'Aliança Francesa. S'hi posarà en marxa un centre d'art referent dirigit a nens i joves amb necessitats educatives especials. L'Arteneu, impulsat per un sociòleg i una enginyera de telecomunicacions, oferirà tallers i activitats de música, dansa, teatre i expressió plàstica fora de l'horari escolar i de dilluns a divendres. El Centre Únic al Vallès i a la demarcació de Barcelona també oferirà xerrades i formació a professionals i famílies. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. L'objectiu de l'Arteneu és cobrir una mancança amb la que es troben les famílies d'infants amb diversitat funcional, l'absència d'activitats extraescolars adaptades a les seves necessitats. Així mateix, els impulsors defensen el potencial de les activitats artístiques per als infants i joves d'entre 5 i 18 anys. Ho ha destacat aquesta emissora una de les impulsores del projecte, Anna Fernández.
Que relacionin una mica fixa de pares, de famílies, i sobretot que s'ho passin bé. Perquè sempre quan hi ha nanos que tenen dificultats estem pensant en les teràpies, que evidentment s'han de fer, intentar que el nano pugui suplir o pugui adaptar-se a la societat intentant ajudar-lo amb les seves dificultats, però no pensem en el seu gaudi. I això és tan important com per millorar la seva autoestima. Si l'autoestima la tenen alta, aquests nanos no són capaços de fer moltíssimes més coses.
Més enllà de les activitats, l'Arteneu també comptarà amb una ludoteca que inclourà espai de biblioteca, sala de lectura, sessions de contes, sala de jocs i una sala de tecnologia. D'altra banda, també hi haurà una cafeteria, un element que Fernández considera imprescindible.
És bastant important pel nostre projecte, però l'entenem com un nucli on fer la xarxa de famílies. Perquè allà és on voldríem fer xerrades de pares. De fet, ja tenim el director de Xaloc, el president de Cipo, que ens dediquen vindran a fer xerrades per pares de temes que consideren interessants. I a més, també serveix per... És un punt de socialització, perquè serà l'únic punt, com si diguéssim, obert a tota la ciutat.
El projecte de l'Arteneu s'ha estat gestant en l'últim any i s'ha anunciat un cop finalitzades les obres de remodelació de la Casa Tauler. Les actuacions, a càrrec del propietari, han consistit sobretot en la millora de l'accessibilitat, sense comprometre l'estructura d'aquest edifici modernista protegit. De fet, amb el tancament de l'Aliança Francesa, una de les principals pors de la ciutadania era que l'edifici s'acabés malmetent o que s'instal·lessin activitats privades sense valor afegit.
L'Aliança Francesa va posar a la venda la Casa Tauler a finals d'octubre del 2018 per eixugar el deute econòmic que patia l'entitat. De fet, acumulava un impagament de les nòmines dels treballadors des del juliol anterior. L'edifici del carrer Sant Joan el va comprar una empresa immobiliària amb seu a Sabadell el juny de 2019.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. La dotzena de centres d'atenció primària de Sabadell i el consultori del Poblenou no tanquen per vacances. Els ambulatoris, que han tornat a rebre una allau de casos de Covid-19 per la cinquena onada, mantenen els horaris habituals durant tot el mes d'agost. L'objectiu de la mesura és poder cobrir tota la demanda provocada pel virus, tot i que ja ha començat a remetre. Així ho han acordat conjuntament l'Ajuntament de Sabadell, l'Institut Català de la Salut i la Corporació Sanitària per Caulí.
Els CAPs de Sabadell continuen oberts de 8 del matí a 8 del vespre, amb l'excepció del de Can Urià, que es manté obert fins a la mitjanit, a més d'obrir també durant tot el cap de setmana en aquest mateix horari. El CUAP Sant Fèlix obre les 24 hores del dia per atendre urgències, mentre que el consultori de Poblenou obre els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 1 del migdia, l'horari que Salut va implantar per l'equipament des de la reobertura posterior a la pandèmia del mes de maig passat. Òscar Hernández, adjunt a la direcció del Servei d'Atenció Primària al Vallès Occidental de l'Institut Català de la Salut, ha explicat per què s'ha decidit mantenir aquests horaris.
Els horaris actuals són els que havia abans de la pandèmia. Hem considerat que hem de donar la màxima proximitat possible per fer l'atenció del pacient Covid, així com en l'administració de les vacunes, de manera que es pugui aturar, quan abans millor, la cadena de transmissió, que, com ja sabeu, és clau per fer front a aquesta malaltia.
La tasca dels professionals de l'atenció primària se centra bàsicament en 3 àmbits: l'atenció a casos sospitosos o confirmats de Covid, la campanya de vacunació i els malalts crònics en seguiment. Tot plegat en un moment en què la incidència del coronavirus continua sent força alta. Per això Hernández ha fet aquesta crida.
Actualment, tot i que estem amb una incidència força alta, sembla que les dades indiquen que està baixant la incidència dels nous casos i, per tant, s'està produint el que anomenem doblegant la corba. però hem d'estar molt atents i continuar amb la feina feta fins al moment. Per això també necessitem l'ajuda de la població, mantenim al màxim les mesures de seguretat, fer l'aïllament quan toqui i continuar amb la vacunació.
L'adjunta direcció del Servei d'Atenció Primària del Vallès Occidental ha admès una sobrecàrrega de feina del personal dels CAP, fruit del repunt de casos de Covid-19 durant la cinquena onada del coronavirus, una explosió de contagis que ha arribat en període de vacances per molts professionals. Malgrat aquestes circumstàncies adverses, en cap cas s'han hagut d'ajornar els dies de descans dels sanitaris.
Mentrestant, com dèiem, la incidència de la pandèmia a Sabadell continua millorant. La taxa acumulada de contagis en els últims 7 dies ha baixat als 337 casos per cada 100.000 habitants. Alhora, també ha reculat el risc de rebrot als 644 punts, 72 menys que ahir, mentre que la velocitat de contagi se situa ara al 0,78. Respecte d'ahir, la ciutat ha declarat 103 positius més, que eleven la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 25.127. També hi ha hagut dues defuncions més i el global acumulat és de 580. Pel que fa a la vacunació, actualment els sabadellencs amb la pauta completa s'enfilen als 128.520. mentre que ja hi ha 144.617 persones amb almenys una dosi del vaccí contra la Covid-19. I d'altra banda, us expliquem avui també que els majors de 65 anys vacunats que han superat la Covid-19 prèviament tenen nivells més alts d'anticossos que els que no han passat la malaltia. Aquest és el resultat d'un estudi impulsat de forma conjunta per IrsiCaixa i l'Atenció Primària Metropolitana Nord. La recerca consisteix en el seguiment durant tot un any de 98 residents de 3 centres geriàtrics de la zona.
Un 87% dels pacients ja havien passat la Covid durant la primera onada i registren una resposta immunològica més gran que la resta, 3 mesos després de la vacunació. L'epidemiòleg de l'Atenció Primària Metropolitana Nord, Nemesio Moreno, explica el perquè d'aquest resultat.
Això és el que diem la immunosenescència, no? Aquesta resposta humoral d'anticossos. Tenim dos tipus d'anticossos. Aquesta resposta immunològica, podríem dir, global, a les persones, sobretot aquí, estem parlant de gent, sobretot de més de 80 anys, aquesta resposta sempre, davant qualsevol infecció, sempre és menor, aquesta resposta. El que sí que es veu és que quan la infecció s'ha passat de forma natural i no mitjançant una injecció, no? Mitjançant la vacuna, aquesta resposta sempre és major, també, de forma habitual. Però en aquest grup d'edat sempre la resposta és pitjor encara.
Tot i que el nombre de majors de 65 anys que no han passat la Covid a les residències és molt baix, els resultats d'aquest estudi obliguen a fer un replantejament de cara al futur. Moreno apunta en què podia consistir.
Una mica amb la línia marcada amb el que comenta el document, sobretot de millorar aquesta protecció en aquests pacients que no han passat la infecció anteriorment i que sembla, per aquest estudi, que podrien estar menys protegits en aquesta cinquena onada o en qualsevol altra de posterior que hi pugui haver. Aquí sobren diferents escenaris, poden haver altres estudis que vagin pel mateix camí o que apuntin coses diferents, això s'ha d'anar veient una mica sobre la marxa, però bueno, possiblement es parla d'alguna altra dosi complementària en algun tipus de pacients.
Tot i això, Moreno apunta que les persones grans contagiades en aquesta cinquena onada de coronavirus són mínimes en comparació amb la primera, en la qual van ser els més afectats.
I acabem de conèixer una última hora relacionada amb el coronavirus i amb la campanya de vacunació contra la Covid, i és que el govern català ha anunciat que a partir de demà, els joves entre 12 i 15 anys podran demanar cita prèvia per vacunar-se contra el virus. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en el seu darrer balanç del curs polític des del Palau de la Generalitat. I també us actualitzem les dades relatives al coronavirus al Parc Taulí. Segons ha informat l'Hospital Sabadellenc, actualment hi ha 96 pacients Covid ingressats, dels quals una trentena continuen a l'UCI o l'àrea de semicrítics. Entre els dies 30 de juliol i 2 d'agost, l'hospital ha diagnosticat 81 casos nous, ha registrat 24 ingressos més i ha notificat 4 defuncions.
Notícies migdia.
Continuem endavant quan són pràcticament 3:15. Sabadell comença a recuperar-se dels efectes de la pandèmia en l'àmbit laboral. L'atur ha baixat per 5è mes consecutiu durant el juliol i ha situat el nombre de desocupats a nivells del març del 2020, quan es van perdre llocs de feina per l'esclat del coronavirus. Finalment, en l'últim mes, l'atur ha baixat en 862 persones a la ciutat.
I el nombre de desocupats s'ha situat als 12.974. És el primer cop que es baixa del llindar dels 13.000 sabadellencs sense feina des de fa un any i mig. Al març del 2020 hi havia 12.858 aturats, tot i que s'havia registrat un ascens de 460 respecte al mes anterior.
L'esclat de la pandèmia arribava després de dos anys d'estabilitat.
De fet, no se superava el llindar dels 13.000 desocupats a Sabadell des de l'abril del 2018. Al maig d'aquell any s'arribava als 12.722 desocupats després d'un ascens de 304.
Si comparem les dades amb les de fa un any, ara hi ha 1.882 persones sense feina, menys a la ciutat.
El juliol del 2020 hi havia 14.856 desocupats a Sabadell després d'un descens de 444 persones.
I pel que fa al conjunt del Vallès Occidental, l'atur ha caigut aquest juliol en 3.875 persones i se situa a les 52.304.
Són 7.738 desocupats menys que el juliol del 2020. La xifra és molt similar a la del març del 2020, quan hi havia 52.680 desocupats, tot i haver viscut un augment de 2.619 persones.
A Catalunya també s'encadenen 5 mesos amb l'atur a la baixa.
El mes de juliol s'ha tancat amb pràcticament 37.600 desocupats menys que el juny. És la tercera reducció anual de l'atur més alta de la pandèmia, tot i l'enduriment de les restriccions per la cinquena onada. Segons el Ministeri de Treball, ara Catalunya té poc més de 408.000 aturats, un 13% menys que fa un any.
Al conjunt de l'Estat, l'atur ha baixat en gairebé 198.000 persones al juliol, un nou rècord de caiguda de la sèrie històrica per tercer mes consecutiu.
D'aquesta manera, la desocupació a Espanya afecta ara al voltant de 3.416.000 persones. Són pràcticament 356.600 aturades menys que fa 12 mesos.
I en política, Ciutadans insta el govern municipal a modificar el contracte de la recollida pneumàtica de la ciutat per incloure-hi la renovació i el manteniment de les actuals bústies de recollida d'escombraries. Els liberals asseguren que els veïns de les zones on hi ha aquest servei, el centre, l'Eix Macià, Calllong i també Can Gambús, s'han queixat del mal estat de les boques per on s'introdueixen les deixalles.
El sistema de recollida pneumàtica d'escombraries està instal·lat en algunes zones de la ciutat fa al voltant de dues dècades. Segons el Partit Taronja, des d'aleshores les bústies ni s'han renovat ni se'ls ha fet el manteniment corresponent, una situació que ha generat malestar entre els veïns, sobretot perquè les deixalles acaben amuntegant-se fora de les bústies amb les molèsties que això provoca. N'ha parlat avui el portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament, Adrián Hernández.
Sobretot és els olors, no? Ara, quan t'apropes a una bústia, ja l'olor és més fort, finestres obertes a l'estiu, més olor, i per tant, per això la gent s'activa i comença a reclamar una cosa que potser durant l'any és veritat que donava mala imatge, però convivies, i ara ja hi ha molta gent que ja està cansada.
Hernández ha apuntat que ha passat l'estiu el contracte del servei que ostenta una empresa que no és Esmatza, concessionària de la recollida d'escombraries i la neteja viària a la ciutat, hauria de tornar a passar per la Junta de Govern local. Aprofitant això, el portaveu del Partit Taronja fa aquesta petició.
Per tant, el que nosaltres hem demanat al govern és que en el contracte, que s'aprovarà les pròximes setmanes a la Junta de Govern local, amb el contracte amb aquesta empresa, doncs també es posi al contracte la renovació i manteniment d'aquestes bústies. Per tant, si no s'ha fet durant aquests anys, probablement és perquè cap govern ho ha posat en el contracte, però és una empresa que es contracta exclusivament per fer aquest manteniment.
Adrián Hernández insisteix que mantenir aquesta situació embruta la imatge de la ciutat i dels seus carrers, però sobretot causa un perjudici per als veïns que fan ús de recollida pneumàtica, que paguen específicament pel bon funcionament del servei.
Més informacions en format més breu. Un home falta el respecte a la policia municipal al barri de la Creu de Barberà.
El succés va tenir lloc passada la mitjanit quan els agents van rebre l'avís de molèsties per soroll. A l'arribada dels municipals van identificar el responsable, que va fer cas omís de les seves indicacions, realitzant-ne una denúncia administrativa per aquests fets.
Montserrat García Arrà, escollida com a presidenta comarcal del Col·legi de Metges de Barcelona.
Montserrat és doctora especialista en medicina interna i actualment treballa a l'Hospital Universitari General de Catalunya com a cap del servei de l'especialitat. La comarca del Vallès Occidental està representada a l'Assemblea de Compromissaris del Col·legi amb 40 dels seus 300 delegats.
Sant Cugat és el municipi català de més de 50.000 habitants amb la taxa de reciclatge més elevada.
L'últim any, cada santcugatenc va generar 450 quilos de residus, dels quals es van reciclar 234, on destaca un augment significatiu del 30% en la recollida d'envasos. Girona, Manresa, Castelldefels i Terrassa complementen la llista de municipis que més reciclen.
I acabem la Fundació Bernola Vallribera, Sant Josep, ha fet una aportació econòmica al projecte Suport al Lleure i a les excursions de les llars residències de Cipó.
Aquest ajut econòmic s'emprarà per oferir opcions perquè les persones residents puguin ocupar el seu temps personal alhora que es fomenta el seu benestar físic, psíquic i emocional. Enguany, les 27 persones beneficiàries d'aquest programa podran gaudir de diverses sortides culturals, d'oci i de descoberta del territori fora de l'entorn residencial.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Què passa, penya? Només recordar-vos que a partir del dilluns 13 de setembre torna Xocolata Express. La nostra és una missió gairebé impossible, però aquí estarem. De 9:15 a 11:45 de la nit. Xocolata Express, rock i pop d'ampli espectre.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Intemporal i alternatiu.
Vitamina.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. L'equip del Vitamina en marxa de vacances. Tornem al setembre. Però, ei, que teniu ràdio per estona tot l'estiu, cada divendres i dissabtes a partir de les 11 de la nit, música electrònica sense interrupcions. Que tingueu molt bones vacances, descanseu i seguiu-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina Dance. Tu posa la ràdio, nosaltres la música.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Reprenem la informació a falta de 8 minuts per arribar al punt de les dues. El vicepresident del govern, Jordi Puigneró, es defensa sobre els efectes mediambientals de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
El també conseller de Polítiques Digitals i Territori s'ha compromès a reduir al mínim l'afectació de les actuacions sobre el territori i ha assegurat que l'aeròdrom serà, ha dit, el més verd d'Europa. També ha valorat la possibilitat de reduir la contaminació als accessos i ha obert la porta a restringir l'accés dels avions més contaminants en un futur. Així ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Haurem de passar l'examen de la Unió Europea i aquesta és la millor garantia que aquest serà un aeroport sostenible. Un dels grans problemes que té avui l'economia catalana és que quan ha de viatjar a altres punts del món, molt sovint hem de fer escales. Quan has de fer escales, perds competitivitat.
I també us expliquem que avui fa tot just un any que el rei emèrit Joan Carles I va marxar d'Espanya. Des de llavors viu als Emirats Àrabs Units. El monarca va decidir abandonar el país després de la repercussió pública al voltant dels seus presumptes negocis irregulars a l'estranger. De fet, sota la lupa hi ha les dues regularitzacions fiscals amb Hisenda, amb les quals va pagar més de 5 milions d'euros de moment, però la justícia no l'ha citat a declarar. El Ministeri d'Educació no sol·licitarà l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que fixa un 25% de les classes en castellà.
Fons del departament encapçalat per la ministra Pilar Alegria defensen que implicaria una invasió de les competències de la Generalitat i que regular quin percentatge de classes es fan en cada idioma correspon al govern, ja que la competència sobre la matèria és autonòmica. Si el ministeri actués per sol·licitar l'execució de la sentència, la Generalitat podria recórrer al Tribunal Constitucional.
Moment per a la informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tres sabadellencs lluitaran per les medalles als Jocs Olímpics de Tòquio en una matinal que ha estat molt profitosa per als representants de la ciutat. Qui primer s'ha garantit l'accés a les semifinals ha estat Aleix Gómez.
La selecció espanyola d'handbol ha eliminat Suècia per 33-34 en un partit carregat d'emoció. Els hispanos perdien per 4 gols de diferència a 10 minuts del final, però han aconseguit remuntar gràcies a les aturades de Gonzalo Pérez de Vargas i el paper en atac d'Àlex Dusevallev i de l'extrem sabadellenc. Gómez ha acabat com a màxim golejador de l'equip amb 8 dianes i sense fallar cap llançament. El combinat de Jordi Rivera s'enfrontarà dijous a Dinamarca, vigent campiona olímpica i mundial, que ha superat Noruega per 31-25.
I després d'aquest triomf ha arribat la classificació de Maica García i Judit Forca amb la selecció espanyola de waterpolo.
Les de Miki Oka han complert els pronòstics i han superat la Xina per un clar 11-7, amb protagonisme en atac per l'esquerrana del Natació Sabadell, autora de 4 gols. Recordem que a l'equip hi ha dues integrants més del club, la portera Laura Ester i Irene González. L'últim escull abans de la final, també dijous, serà Hongria, que ha superat els Països Baixos de Van der Sloot i Keuning per 11-14.
I pel que fa a la resta de la delegació, Espanya ja s'ha enfilat fins a les 9 medalles al Japó.
Avui ha estat plata la veterana Teresa Portela en el K1 200 metres de piragüisme i bronze Joan Cardona a la classe fin de vela. La desena medalla podria arribar en uns minuts si la selecció masculina de futbol supera el Japó a les semifinals. En bàsquet, eliminació per 95-81 davant dels Estats Units en l'últim partit dels germans Gasol amb la selecció. Ricky Rubio ha fet 38 punts i en clau més general, rècord del món pel noruec Walholm als 400 metres tanques i reaparició amb medalla de bronze de la nord-americana Simone Biles a la barra d'equilibris.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
En futbol, el Centre d'Esports Sabadell ha reprès fa una estona les presentacions dels nous fitxatges d'aquest estiu. Avui ha estat el torn de l'home cridat a omplir la vacant Dian Maca i el porter Quique Royo. Seguint aquest acte, a la zona esportiva municipal de Can Rull, hem tingut el Pau Vituri. Molt bon dia, Pau.
Bon dia, Núria. Doncs ha acabat fa uns minuts aquesta presentació de Quique Royo en la línia del club de les últimes setmanes fent les presentacions als diferents campus d'estiu dels clubs de la ciutat. Comencem escoltant Quique Royo, que d'entrada ha agraït la insistència i la paciència que ha tingut el club a l'hora de tancar el seu fitxatge. És conscient que ve al centre d'esports per omplir el buit que ha deixat Ian Mackay, el porter ara del Depor, en les dues últimes temporades, i en aquesta línia ha explicat i ha desvelat una circumstància curiosa.
Con Ian, pues tengo muy buena relación y cuando firmé aquí lo primero que hice fue llamarle, ¿no? Y la verdad que sé del rendimiento que ha dado él, del vacío que deja, pero bueno, esperemos que no nos tengamos que acordar mucho y poder estar a su altura, que es lo que todos queremos.
Quique Royo ha estat acompanyat avui a la presentació del director esportiu José Manzanera, que ha explicat que Quique Royo, que el porter, l'ex del Badajoz, havia de ser la primera opció, que sempre ha estat la primera opció. Estan satisfets per la seva arribada perquè les negociacions van ser molt llargues, 6 setmanes concretament, perquè, com diem, el porter logroñés tenia contracte en vigor amb el Badajoz. Per tant, satisfacció també en aquest cas de Manzanera.
Tocó esforzarse, tocó tener paciencia, tocó ir de la mano. Él también sí que es verdad que en el momento en el que aparecimos hubo muy buen feeling y lógicamente pues estamos muy contentos porque después de tanto proceso, vosotros sabéis que cuando no se llega a culminar esa situación parece que no se ha hecho nada porque no se ve reflejado, pero la verdad es que muy contentos.
Y también ha parlat Manzanera, Pau, de las últimas novedades del mercat.
Sí, d'entrada també amb el cas de Samu Araujo, recordem aquest jugador rescindit per problemes físics, ha dit Manzanera que va ser un aprenentatge el fet de la seva baixa i que han mostrat també les, en aquest sentit, com a hàndicap, han mostrat les seves cartes als rivals. Per últim, com avançàvem ahir al motel suís de Ràdio Sabadell, la idea de la direcció esportiva és fer 7 fitxatges en el que queda de mercat.
No nos gusta tener jugadores por tener, no nos gusta tener plantillas largas, sino gusta que cada miembro de la plantilla tenga su rol y tenga su capacidad para poder aportar al equipo. Intentamos tener 2 jugadores por posición, 3 en algunas de ellas, diferentes funciones, polivalencias. No te sabría decir un número exacto, pero al final yo calculo pues que entre 6-7 situaciones que yo creo que como llevo diciendo tiempo, pero sobre todo ahora que viene el stage de Olot, pues el tema de hacer una pretemporada en un sitio diferente, una semana todos juntos, la idea es intentar tener a los máximos posibles para que empiecen a convivir juntos.
Doncs en aquest sentit, com deia Manzanera, la idea és accelerar el màxim d'operacions possibles aquesta setmana abans de l'estage que ha de fer l'equip a la Vall d'en Bas.
Gràcies, Pau, bon dia.
Bon dia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.
Així arribem pràcticament al punt de les 2. Marxem. Un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so i el Rubén Estevez a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.